Bona nit. Com qui no vol la cosa, com si res hagués passat, ja ens tornem a trobar aquí a la tercera temporada del programa Perfils, a Ràdio Falset, al 107.6 de la FM.
I ja en plena tardor comencem de nou una tongada de més personatges, millor dit, persones que ens acompanyaran al llarg d'aquesta nova temporada d'aquest programa.
Com ho pogut comprovar amb aquesta veu que heu sentit, tornem a recuperar la Montse Mateos, que la passada temporada no va poder ser nosaltres i no va poder ajudar-nos, i que va ser una de les persones que va crear aquest programa.
Doncs avui, ja que tenim aquí entre nosaltres el convidat, que també ens explicarà coses de la seva vida i de la seva feina.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda per algun aspecte o per un altre, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
També volem que us agradi i us interessi el que diem, i així passar una estona agradable amb el seu contingut.
En aquesta entrevista volem agafar els diferents perfils del personatge, per això el nom del programa Perfils, que buscarem el perfil personal, el professional i també l'altre perfil que potser desconeixem, que és el perfil més humà.
Volem, si ens deixa, descobrir i aprofundir més en la seva persona i conèixer-la més, no pas el personatge en si.
Bé, doncs, sense més preàmbuls, comencem el programa de la tercera temporada de Perfils.
El convidat d'avui va néixer a Falset ara fa 43 anys. Està casat i té dues filles. Ha estat galardonat per la Generalitat de Catalunya com el mestre artesà i va ser premiat com el mestre artesà més jove de Catalunya a l'any 2004. Avui parlem amb el Josep Llorenç. Avui parlem amb el Jimmy.
Bona nit.
Per començar el programa sempre preguntem on vas néixer i on vas viure la teva infantesa.
Bueno, jo vaig néixer a Falset. I, evidentment, la meva infantesa va transcorrer a Falset.
Quina va ser? Quins records tens dels mestres o de l'escola, de quan eres petit?
Home, jo tinc uns records molt bons del col·legi. El col·legi ja en tenim l'EGB d'abans, no? Perquè jo la vaig fer a les monges, a les germanes carmelites. I, bé, sempre he tingut un gran record, perquè era com una família, no? Érem com una família, i llavors sempre ha quedat molt apetjada, tant amb les germanes com els companys que vam compartir els cursos i les demés activitats que es feien, no?
I llavors, quan vas anar al col·legi de les germanes, practicaves algun esport, participaves en alguna cosa al poble?
A veure, el col·legi de les germanes, quan vaig fer l'EGB, com us deia, era, entràvem a les 9... i llavors ens quedàvem a dinar i sortíem al vespre. Llavors, clar, activitats extraescolars pràcticament no en fèiem, perquè sortíem entre les 6 i les 7. El que sí que es practicava, com sempre s'ha practicat, era el futbol. Futbol al pati, que m'ho semblava un pati supergran, que l'última vegada que el vaig veure, que es va fer la residència, era molt petitet, se practicava el futbol. Ara bé, teníem un hàndicap. A les germanes, us parlo de fa molts anys, era com una residència, no? Era una residència per a les noies que generalment venien de Baix Andalusia, de Linares. Llavors aquelles noies, clar, eren molt més grans que nosaltres, no? I quan nosaltres volíem jugar a futbol, si elles volien jugar a bàsquet, guanyava el bàsquet.
Tenien preferència
perquè només amb les mirades ja tots marxàvem. I aquesta era una de les coses que... Bueno, que també que me'n recordo, entre d'altres, no?
I eres bon estudiant?
A l'EGB sí, però no, la veritat és que és una de les coses que sempre m'ha sabut molt greu, no vaig ser molt bon estudiant. A l'EGB sí, a partir de l'EGB ja no.
Que vas anar a l'institut, llavors?
Sí, llavors vam fer un salt a l'institut, que estava d'estar a l'escola de música actual. Allí hi havia l'institut, i passaves de l'EGB, bum, anaves cap a l'institut, i clar, el salt era bastant gran. Llavors se deia que els que veníem de les monges no estaven gaire ben preparats, no? I això no és veritat, perquè si mires una mica enrere la història de la gent que ha anat a les monges, i la gent que ha anat als nacionals o al Sant Pau, que ara és l'institut, pràcticament tota la gent que era estudiosa, tant en un lloc com a l'altre, tots han fet, doncs, si algú ha cursat una carrera o qualsevol cosa, doncs ho ha fet tranquil·lament. O sigui que això de que venien les monges i no estaves preparat, jo per mi era més un tòpic. El que tenia ganes d'estudiar, estudiava igual.
I un fet històric d'aquella època que t'hagi marcat o que te'n recordis?
Sí, jo me n'en recordo molt quan se va morir el Franco. Jo me n'en recordo molt quan se va morir el Franco perquè ens van donar festa i el que em va passar pel cap, i ho dic i és així, vaig pensar, hosti, pobre home, no? Perquè, clar, no sabia l'abast del fenomen, no? I això se'm va quedar gravat, fet històric, s'entén?
Sí, 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 sí. I llavors, algun referent d'aquella època, alguna persona que t'hagi marcat a la teva vida, que ja siguin professors, veïns, amics, algun familiar?
Home, jo sóc una mica d'èpoques, no? Vull dir, segons amb les persones que vinc als moments, o sigui, a mi m'agrada conviure amb la gent i considero una persona bastant oberta, intento agafar sempre el positiu, no? Perquè en certa manera té influència en positiu. Bé, evidentment la influència dels germanes, de les germanes, és notable, no? Tant en l'aspecte religiós com en l'aspecte humà, no? Encabat, quan fas lo salt cap a l'institut, trenques bastant amb això, no? Però a tall d'exemple, les festes de Nadal se vivien molt intensament, però no només religiosament, sinó amb germanor, amb tots els amics, no? Era una cosa que els preparatius ja eren una cosa que es feia viure la festa del Nadal, i això cada vegada ho ha anat perdent, i és una de les coses que baix la meva convicció els he trobat a faltar. Una altra cosa era que evidentment, com que estàvem dins del col·legi dels germanes, havíem de seguir bastants preceptes, no? Clar, arriba un punt que això com a canalla, no? També et cansa una mica, no? Però bueno, vull dir, són coses que estan aquí, que han passat i que tinc bon record.
Explica'm, no? alguna anècdota de quan anaves a aquesta escola.
A les monges?
Sí.
Però com a...
Anècdota, una anècdota que et diguis, mira, doncs allò, me'n recordo una vegada que va passar no sé què.
Home, a veure, és que pot ser anècdota de classe, pot ser...
Eres un nen molt obedient, tremendo, trapella...
No, jo no ho era, tremendo, però era bastant dropot. Era dropot.
Això a les monges no els agradava gaire.
No, home, les monges, clar, era un altre tipus de, disciplina. El que passa és que sempre he pensat que una mica el tema aquest del col·legi, també segons la influència que tens a casa, i no és una crítica a casa meva, simplement perquè a casa meva teníem comerç i no podia estar al damunt, llavors, clar, jo sóc dels que penso que la canalla s'ha d'estar al damunt, no? Per bé i per malament, però si ha d'estar al damunt, i llavors és sortirà com sortirà, però si estàs al damunt i estàs amb totes les coses que fan, sempre a la llarga sempre pots... Bueno, sempre...
Ara deu parlar el pare que ets.
Sí, sí, sí.
La però ara estem
sí.
parlant d'una anècdota de quan sí. tu anaves
bueno,
llavors, a
l'escola. No, ja veurem. I bé, recordo que no sé, que... Sobretot me n'en recordo els començaments. Els començaments teníem com a mestre l'hermana Escoda. L'hermana Escoda era més disciplinada. I recordo que molts dies no anava a classe perquè tenia por de l'hermana Escoda per la disciplina. O sigui, el fet de la disciplina era una cosa que em feia por. I t'estic parlant del començament, de segon, tercer, són coses que... Llavors, i no perquè l'hermana Escoda fos dolenta, sinó simplement perquè la disciplina aquella no... I era un tipus de crio que intentava posar-se bastant al costat del mestre per fer-se el seu i llavors fer el mínim. M'entens? El que em lligava i ara era...
Sí, eres espavilat, vaja.
Bueno, en aquest sentit sí, però era una cosa, era pan per avui i hambre per a mañana, no?
Molt bé. D'això, els estudis tu els vas acabar a l'institut o vas fer alguna cosa més?
Bueno, jo els estudis... Jo vaig fer batxiller, que em va costar molt, perquè evidentment no vaig fer res, no vaig aprofitar gens el temps. Sempre he dit que... Jo em coneixia tots els racons del Cafè Manyer i ara no me'n coneixeria cap perquè evidentment fa molt temps que no hi vaig perquè no tinc temps, però abans hi passava molt temps. I quan penso i reflexiono, penso que em vaig avorrir bastant al cafè, no? A veure, m'ho vaig passar bé als moments, però clar, tampoc tenia cap, és el que dèiem abans, cap influència per fer altres activitats que potser les hagués pogut disfrutar més, però tampoc me n'arrepenteixo, no? Llavors, bueno, vaig acabar... El batxiller i va ser doncs, quan em vaig posar a treballar ja a casa. Sí. Bueno, també havia treballat a Correus fent substitucions bastants anys i també havia treballat, entre cometes, havia ajudat el Miquel a l'autoescola. L'havia ajudat també. Sí.
Està bé.
Sí, sí, sí. Bueno, i a
l'època de la joventut, alguna cosa que ens puguis explicar de l'època de joventut ja...
Que dius, home, l'època de joventut, també el que recordo, jo sóc un home amb sort, me considero un home amb sort. Vull dir, a veure, la sort, si no es busca, no es troba, no? Però em considero amb sort, perquè, per exemple, el servei militar no el vaig fer, i per mi va ser en granquer. Ho dic tal com ho sento.
Va ser vas lliurar o et vas
buscar? Sí, em vaig lliurar, no em vaig lliurar perquè a l'època que em sortejaven van ajuntar dos quintes...
I hi havia excés de cupo.
I em va tocar excés de cupo. I mira, me'n recordo com si fos ara. Mira que tinc poca memòria, com va més, Miquel. Tinc més poca memòria. Però em recordo com si fos ara que el César Pasqual pujava als escales i ell havia anat a Tarragona a veure-ho, no? I digo, què, César, què? Perquè li parlàvem en castellà, cosa que, bueno, era l'acostum. Digo, a mi me ha tocado Mallorca, perquè en ell li va tocar Mallorca. Digo jo, tu t'hi has librado. Dic, César, no me jodas, eh? No me jodas que... I vam anar cap a casa tot content i quan els vaig dir que m'havia lliurat me van fer mala cara.
Coi?
Sí, perquè volien que anés a la mili.
Sí, home.
I... Així que t'hagués fet un home abans.
Sí.
Això que deia abans, no?
Sí, sí.
Això que deien.
Ei, però el més fort de tot és que anàvem passant els dies i algú va deixar córrer que els accidents de cupo els tornaven a sortejar. Doncs vaig estar dos nits que no vaig dormir. Però bé, llavors vam anar a Tarragona, ens van donar la blanca que deien i ja em vaig lliurar de la mili. Bueno, i després altres coses, vull dir, no sé... A mi m'agrada molt el poble de Falset i les activitats que es fan a Falset sempre m'han agradat. No sé, recordo de petit fer moltes sortides amb el museu i tinc molt bon record, anàvem a Sant Gregori, a la Mola, tinc molt bon record d'això. Amb les germanes també fèiem també altres sortides, a l'estiu fèiem colònies. Me'n recordo de les colònies... de la OGE. Nosaltres anàvem a la OGE i sí, amb la OGE vestits de la Falange i tal, però nosaltres veiem on estem des de campanya i tal, però també fèiem colònies, me'n recordo, amb la Teresa Pedret a Tarragona. Era fantàstic, bé, molt bé. Però bueno, clar, parlo de
els
més...
Els campaments devies anar a la Riba, doncs, que era lo clàssic.
A la Riba, sí, Miquel.
Hi vam anar uns quants allà.
Sí, i llavors també vaig treballar, perdoneu que torni, perquè és que ara m'ha vingut. Vaig tindre que anar a treballar a Morapell i vaig anar a treballar amb tres etapes diferents. Tu també vaig coincidir amb tu, Miquel.
Sí.
I em recordo que, bueno, després de quan se'm va acabar la contracta, vaig dir de fer un viatge i vaig tocar amb algun dels meus amics si volia vindre i tal. Per això també ho recordo com a un fet destacat, no? Me'n vaig anar sol a Amsterdam, no? Vaig anar, bueno, a Holanda vaig anar, a Amsterdam concretament, i no, bueno, no, idioma res, no? Sabia una mica de francès perquè llavors se feia francès, anglès no se'n feia. Dic que llavors, imagina't tu, tinc 43 anys i parlo de llavors, però el francès era l'idioma.
Quina edat tenies, més o menys?
Pues tenia 18 anys, i t'explicaré una anècdota. Vaig anar a Amsterdam, bueno, clar, l'aeroport d'Amsterdam és supergran, i quan baixem, que anem a buscar les maletes, jo portava una bossa d'esport molt gran, que me l'havien deixat, blava Adidas, i jo veig, mira, una redona com aquesta taula, la cinta que va circulant, veig, l'agafo i dic, ostres, de primera, surto al carrer i aquella bossa, igual que la meva, portava en candau, dic, aquesta no és la meva, i vaig tindre que entrar cap dintre, dic, com ho faig ara això, perquè és que no m'entendran, i dic, l'única manera que tinc de que em parin és entrar per un lloc que no està permès, i així ho vaig fer, i em van parar, llavors, bueno, vaig veure la meva sola que corria, la vaig agafar, i també és anecdòtic perquè la Paquita Sabater, que té... Sí. Llavors vivia a Holanda, no em recordo el poble, però vaig arribar a trobar el poble, el vaig anar a veure i no hi era. Dic, hòstia, llàstima, no? I recordo que la nit la vaig trucar. Bueno, una de les anècdotes que
i mentrestant, anaves treballant a casa o ajudaves,
sí,
a casa
llavors,
o no?
Llavors va ser que nosaltres vam tindre un problema econòmic i bastant greu, i llavors, clar, havia de combinar aquest tipus de feina, no? Llavors ja em vaig dir, va, Morapell, me van tornar a cridar, la veritat és que em van tornar a cridar, però ja em vaig quedar a casa, no? Llavors combinava la feina de casa amb la de carter, és a dir, llavors anàvem a l'escorxador bastant seguit, seré dilluns, dimecres i divendres, dilluns doncs m'aixecava, no sé si a les 5 del matí, entrava a Correus a les 9, perquè llavors el senyor Navarro em deixava entrar una mica més tard, acabava de Correus, que eren 2:15, perquè llavors jo em quedava l'últim, com que... Exacte. Dinava i llavors anava cap a l'autoescola. O sigui que feia jornada bastant completa. I això ho vaig fer potser... Bueno, potser ho vaig fer durant 2 o 3 anys, eh?
Entre els 18 i els 20?
O...
Sí. Ho vaig fer 18 més, potser, eh? 19, parlem potser dels 19 als 23, 23 anys, que va ser quan vaig conèixer la Fàtima. Una altra de les sorts que he tingut a la meva vida.
Molt bé. El fet de viure al Priorat, tu personalment què t'ha portat? Vull dir, series el mateix si no visquessis al Priorat?
Jo no sé si seria el mateix amb el que m'ha passat a la meva vida, no? El transcurs de la meva vida no sé si seria el mateix. O sigui, la responsabilitat que tinc ara, actualment, no sé si amb els fets que han transcorregut a la meva família i a la meva vida, no sé si seria el mateix. Però jo soc de Falset, jo soc del Priorat, a mi m'agrada aquesta terra, vull dir, me sento molt identificat, però també crec que si hagués aprofitat el temps al seu moment, crec que m'hagués anat bé anar fora i viure sol. M'hagués anat bé, no pel sol fet de viure sol, sinó doncs cursar uns estudis i a veure, que no estic dient que no hagués acabat fent el mateix, perquè estic...
Tens altres experiències.
Exacte, això sí. Bueno, encara hi soc a temps i les estic fent, evidentment, no?
Molt bé.
Molt bé.
Potser... Doncs, si us sembla bé, amb aquesta qüestió, parlem aquest perfil personal, ja seguint el fil de la conversa, passarem al perfil professional i parlarem una miqueta de la teva feina i diguem-ne una miqueta de tot el món que t'envolta. Tu has comentat abans que havies treballat a molts llocs, no? Com i quan comença la teva feina actual de veritat?
La feina actual de veritat comença...
Que t'agrada, que veus que t'agrada.
Sí, home, a veure, sempre hi havíem treballat a casa del mateix. No?
Obvi, tu, quan ja dius, aquí m'hi poso jo i ja sí. Toques, no?
Bueno, això estem parlant de... Jo crec que sí, estem parlant del 92. O sigui, a veure, és que clar, tirar enrere és bastant complicat, però tens uns punts de referència. Les Olimpiades del 92, perquè és aquest punt de referència, també va ser quan vaig començar a sortir amb la Fàtima, no? Tot va una mica relacionant, no? I va ser quan realment el negoci el vam portar entre la meva mare i jo, no? Llavors, i evidentment hi havia un tiet Josep, que era el que mos ajudava, no? Llavors, jo el que em va passar pel cap va ser lo neguit, no? Lo voler saber més del meu ofici, no? Perquè, clar, llavors se feien quatre coses comptades, no? Es feia la botifara, es feia la llangonissa i quatre coses més. I... jo pensava, s'ha de poder fer alguna cosa més i vull saber la manera de fer-ho. Doncs bueno, vaig començar amb el curs bàsic de tecnologia de la CAR, que va ser, durant 3 mesos, anava de dilluns a dijous a Barcelona. Marxava a les 3 i tornava a les 11 de la nit. I això també ho recordo molt bé, perquè arribava a casa a la nit i li deia a ma mare, és que no sabem res, no ho fem res bé, perquè és que allí no sé què, i ella que sí, i jo li deia, és que no, perquè això ho hem de fer d'aquesta manera així. Llavors, clar, tot era un mal de camp, no? Perquè era una altra manera de treballar. Evidentment, el nostre ofici tot ha anat també millorant, no? La tecnologia ha anat millorant, la higiene ha anat millorant i totes aquestes pautes eren les que realment, d'una manera o altra, eren les que assimilaves, no? La manera de treballar, la manera de fer coses. No, a partir d'aquí, doncs, bueno, no sé, he anat sempre fent cursos, sempre millorant i sempre amb la perspectiva de la gent de Falset, no? Jo sempre he pensat que nosaltres estem on estem gràcies a la gent de Falset i comarca, evidentment, no? Els clients, no em vull deixar la comarca perquè és així, la gent que ens ha fet confiança, que la gent que ens ha fet confiança et demana coses, te va demanant coses. Clar, el nivell d'exigència també et puja molt. Això fa que, doncs, bueno, que facis cursos, que facis intercanvis amb altres companys que també els he fet. I després una altra cosa, vull dir, tot són èpoques, no? És el que us deia, no? Hi va haver una època molt marcada de la meva mare, sort de la meva mare, i llavors entrem al pas de la Fàtima i jo. La Fàtima és una nouvinguda. La Fàtima, dins de l'ofici, és que... Re.
Com s'integra, perquè clar...
Perfecte, vull dir, un 10. La Fàtima s'entrega en 10, per mi, des del meu
posa-li
punt de vista.
Posa-li un 12, potser.
Bueno, un 12. Dic lo 10 perquè...
Com és, màxima.
Com estàs, l'Agustí?
Perquè el tema no l'havia tocat mai, tampoc.
No, re. A vegades comentem amb sa mare que em deia que de petita ja jugava a la carnisseria i tal, sí, però del dicho a l'hecho, com diuen els castellans, i clar, li donen un altre envoltori.
T'ajuda a espenye o no? O ella t'acompanya?
No, aquí hi ha una cosa que és que jo crec que s'hauria de remarcar, perdó, que és que cada algú agafa el seu rol, però no marcat. És a dir, tu a casa teva tens un rol i la teva dona en té un altre, no? Com a totes les cases. A vegades un se queixa, l'altre no, però aquí no, aquí cadascú va agafar el seu rol. Jo el meu rol era fabricar, perquè mos entenguem, era fer les coses bones, com més bones millor, i la meva senyora donar-li l'envoltori, i donar-li la gràcia, i després lo tracte amb la gent, vull dir, Jo quan dic que la meva dona és un 10 és amb aquest aspecte, és tot global, no? El caràcter, el tarannà, l'educació que he tingut, per mi és un dels trets, doncs, també molt important, com segurament la majoria de gent, no? Vull dir que tampoc no és que estigui descobrint res de l'altre món, i tot això fa que aquest conglomerat, doncs, jo crec que ens ha portat tant estem.
Som un bon equip, vaja.
Jo crec que sí.
I ta mare continua amb les seves idees o s'adapta ràpidament al...
No, home, la mare, verem, això és com tot, Miquel, vull dir, la gent que sempre ha portat continuant sempre fent el mateix, li costa més adaptar-se. El que passa és que quan veuen els resultats, doncs llavors, clar, veuen l'evidència. Això no vol dir que la meva mare m'ho hagi portat molt, la meva mare m'ho ha portat l'experiència, que és molt, però clar, tot lo seu, no?
I d'aquesta innovació i aquestes ganes d'aprendre i de fer coses noves, arribem a, recordo, a la botifarra de roses per Sant Jordi, no?
Sí, sí.
I coses així impactants, no? Que inclús sí. Ve la televisió i et fa un programa,
sí.
No?
Bueno, això va ser llavors també que has comentat del premi, vam aprofitar, i a més és el que diem d'estar en col·laboració amb gent de l'ofici, gent no, i gent que no era, no? Però en aquell temps jo tenia un pic, que encara li tinc, que treballava els irreductibles amb... I cada divendres hi anava a aprendre cuina, perquè a més jo vaig fer un curs de cuina durant un any al taller de la Mariona Quadrada de Reus, o sigui, jo no ni tenia ni idea de cuina, i vaig fer el curs bàsic durant un any, només vaig fallar un dia perquè va nevar. El sentit de la responsabilitat ja es va accentuant cada vegada més, no? Perquè pensava que era bàsic saber alguna cosa de cuina per explicar el que tu fes o el que fem pugueu transmetre correctament a la gent, m'explico? I la manera de fer-ho és sapiguent-ho fer. Si no ho saps fer, no ho pots transmetre. Ho pots transmetre, però no és el mateix. I bueno, aquesta relació entre els cuiners, entre l'ofici, fa que fem una botifarra de pètals de rosa, però no posant-hi només pètals de rosa, que són comestibles, sinó fent un sofregit de ceba caramel·litzada amb una mica de vanilla... després també posant una mica d'essència de roses, tot això perquè la llangonissa que tu et menges tingui no un gust allò ofensiu de rosa, sinó dius, ostres, pues m'agrada i menjaria una mica més.
I tots aquests experiments de nous gustos que fas amb els teus productes, aquells que tu has fet de nous, com aquest, per exemple, la gent te'ls demana després de la botiga?
Sí, a veure, jo et posaré un exemple que és molt clar. La botifarra d'ou, aquí no s'estilava gens. I el primer any que va... Clar, al fer els cursos a Barcelona, allò, no només a Barcelona, sinó doncs,
a Tarragona
i tal, s'estilava més, no? I nosaltres el primer any quan vam fer la botifarra d'ou aquí va ser un fracàs, però vam dir, jo hi tornaré, perquè és una de les coses que és patrimoni nostre, per tant l'hem de... I ara és una de les coses que la gent te demana al seu moment. Per exemple, la mare diu, és que això anava bé cada any, tota la temporada de l'any, no. Ha de ser a l'època que és. Igual que la botifarra de castanyes, quan ve la castanyada, fem botifarra de castanyes. I no ho sé, i la de pètals de rosa, vam fer... El primer any vam fer la llangonissa, després vaig fer un pernil dolç de barra amb pètals de rosa, i l'altre any la Fàtima va fer... Ja fem llibrets, doncs va fer els llibrets per Sant Jordi de diferents gustos i de diferents formes, no?
O sigui, hi ha uns productes que els fas amb una certa temporada.
Sí, però... sí. Per exemple, la llangonissa de codony també la vam fer, moments puntuals, la de rovellons també alguna vegada l'anem fent. El que sí que fem, bueno, habitualment, depèn de les setmanes, perquè també la gent vol novetat, però si no també se'n cansa, és la llangonissa amb ceba confitada i parmesà. Vull dir que és jo trobo que és... molt bona, i això també va ser arrel d'un cuiner que tenia el Barespol, que es deia Ramon, molt bo, per cert, no sé si se'n recordareu, que ho vam treballar junts, i arrel d'això doncs, va sortir aquesta.
Està bé. I ara com va la cosa aquesta? Proves noves coses o...
Home, ara...
O t'has estabilitzat amb un...
No, ara també hem de pensar que la xarcuteria ha canviat molt. Ara se porta... Bueno, es porta, entre cometes... El tema del precuinat ha pujat una mica pel damunt del que és la xarcuteria. Quan jo vaig començar a fer els cursos, quasi tot era curs de xarcuteria pura i dura, per dir-ho d'alguna manera, no? El curs de pernil dolç, el curs de sec, el curs de patés... I ara tot s'encamina més al que és el menjar preparant, no?
Com canviarà aquest nou establiment tan bonic, tan preciós? Com canviarà la xarcuteria Llorenç? Quins canvis hi hauran? O trobarem el mateix, serà igual? Quina innovació ens prepares ara?
No, home, no m'exigeixis més, Montse.
No,
no.
No és tan fàcil fer coses.
No, 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 no. Jo penso que la xarcuteria s'ha fet perquè era un objectiu nostre i una il·lusió. Però una il·lusió nostra també pensant en la gent. Nosaltres sempre pensem en la gent. Nosaltres estem molt agraïts a la gent, de veritat. I pensàvem en que un dels comentaris que es fa bastant és que una botiga així Falset, l'altre dia li van dir la Fàtima, una botiga així per Falset és massa, i va dir per què és massa per Falset. Què passa, que si estés a Barcelona això seria el Nova Mas i és aquí Falset i no, no. Nosaltres entenem que la gent de Falset se mereix aquesta botiga i nosaltres per treballar també. Treballem millor i entenem que tots els productes que teníem nosaltres no els podíem exposar i ara els podem exposar. I tu pots entrar, tens un aparador, tu pots triar, evidentment incorpores nous productes, però tu tens tota la gamma dels teus productes exposats. I nosaltres el que volíem, en certa manera, era això. O sigui, que la gent de Falset pogués gaudir dels nostres productes amb un espai que fos càlid, que fos acollidor i que també estàs englobat dins d'un marc que és la nostra comarca, que és el Priorat, no? I jo crec que aquest conjunt d'idees, el dissenyador que ens ho va fer ho va captar molt bé i, bueno, doncs aquí està.
I ara que ja fa una setmana o 15 dies que funciona, és funcional pel client? És funcional per la gent que hi treballeu?
Sí, jo...
Ja us heu comprovat una miqueta això?
Sí, sí, jo estic bastant sorprès perquè, a veure, la gent, clar, està acostumada... està acostumada a l'altra botiga, per tant la limitació és a l'entrar i quedar amb un mostrador, no? Vull dir que la gent s'ha d'habituar a fer un recorregut que és el que té la botiga, no? Però jo crec que la gent s'adaptarà fàcil perquè ho han fet perquè s'adapti fàcil la gent, no?
Està estudiat i dissenyat d'una manera
exacte,
concreta.
No, i a més és el que et deia abans, no? La idea que nosaltres li vam transmetre era: volem ser els llorans de sempre, no? I transmetre aquesta confiança i a més que la gent se senti còmode, que no se senti insegur. I de fet tu quan entres ja et trobes l'aparador, ja et trobes una sèrie de prestacions que, clar, primer et quedes una mica així, però el segon dia ja
tens... Ja s'adapta.
Exacte. I la funcionalitat de nosaltres a l'hora de treballar, doncs jo crec que ha sigut perfecte. Ha sigut perfecte perquè, clar, vas en un espai, dius, home, primer no t'hi deus trobar, home, quan tens un espai que tu el pots dominar, t'hi trobes ràpid, perquè tens espai suficient, i a vegades que també cal administrar aquest espai, no? Per això us deia que, gràcies a la Fàtima, aquest espai l'administrem correctament.
Ha sigut una botiga que creus que la gent s'hi trobarà bé, tindràs més bon servei tu, o sigui, si hi ha una botiga d'èxit, com si diguéssim.
No, jo això de l'èxit, Miquel...
Pel servei.
Pel servei sí, per l'atenció també, però això de l'èxit...
Del producte.
Sí, a veure, nosaltres sempre que hem fet les coses no hem pensat en si tindrem èxit o no. Nosaltres hem pensat, fixa't tu, hem pensat per treballar millor i perquè la gent estigui contenta. Tu em pots dir, home, però això també ho fas per un objectiu. Evidentment, bueno, tu quan vas a treballar tens un objectiu i nosaltres també en tenim un. Però si nosaltres poséssim l'èxit davant de tot, jo crec que seria un fracàs. I de fet, tot el que hem anat fent, ja t'he entès. Ja
quan vull dir èxit,
sí, home,
és que l'èxit és refereixo... això, no, també. Ah, no?
Sí, el que passa és que cal interpretar l'èxit, no? Vull dir, no és per de dir...
No és objectiu.
No. Nosaltres el que sí...
És el fruit.
Exacte. Vull dir, nosaltres hem sigut una trajectòria i el fruit d'aquesta trajectòria és...
Ens ha portat
quan tal que mantinguis els mateixos clients ja és un èxit.
Jo...
Li dones més comoditat, sí, més
sí.
Servei, sí. Però és un èxit, això.
I parlant sí. De clients, notes la crisi amb la compra de la gent? Han canviat l'ús alimentari de la gent, també?
No, home, a veure, no és que hagi canviat, el que passa és que es nota. Se nota i sobretot se nota els caps de setmana. Abans venia, amb l'època, doncs, diguem, entre cometes d'orada del vi, venia molta més gent... pensem que hi ha un desviament de la carretera, que això fa que molta gent s'aturés a Falset i no s'atura, i això és evident, perquè a mi m'ho han dit directament. Clar, això tot és una suma, m'explico. Llavors, clar, a veure, jo sempre he dit, des del meu punt de vista, no? que el bon polític és aquell que s'avança, no? És aquell que s'avança, és aquell que pensa més enllà, no? És aquell que pot portar una solució a llarg termini, no a curt termini.
Bon
no?
Polític i bon empresari, eh?
Bueno, llavors jo penso que aquest tipus de qüestions calia, jo, des del meu punt de vista, i vist des de casa meva, calia que una mica el revulsiu, no? I jo crec que és bo per Falset que tinguem, doncs, bueno, aquest tipus d'establiments, perquè també doncs ara, doncs, per exemple, gràcies a això de la llei de barris, ens arreglaran els carrers, segurament, dic jo, ens el senyalitzaran millor. És a dir, jo crec molt en el potencial de Falset i crec, per exemple, en el barri que tenim, que és fantàstic i no està explotat, doncs tota aquesta sèrie de condicionants jo crec que atreuran gent cap a visitar Falset, no? Això ho dic a nivell de que, com que hi ha bastantes fires, m'hi fixo, no? M'hi fixo que els pobles estan ben senyalitzats, que jo què sé, amb quatre tonterietes, per dir-ho d'alguna manera, dius, ostres, quin poble, no? I jo crec que nosaltres ho tenim, aquest potencial. Si al damunt el comerç doncs, també és actiu i també és fluid, millor que millor, no? De dir, ostres, doncs hi paro.
És que la gent ha de vindre al poble, per què vol vindre?
Ara. Exacte, però s'ha de sentir atret.
Has de fer alguna cosa perquè la gent s'hi trobi a gust i...
Clar, i ho hem de fer entre tots, eh?
I sigui acollidor. I que hi hagi un bon espai per aparcar.
Exacte. Exacte, bueno, una sèrie de condicionants que em penso que ara per ara doncs, bueno, s'han d'anar creant i entre tots jo em penso que, bueno, que Falset és un Falset i els pobles de la comarca, perquè l'altre dia jo vaig estar a Pradell i jo, a mi m'agrada molt com estava a Pradell, vull dir, amb flors pels carrers, amb bancs per assentat, net, vull dir, no, t'ho dic en sèrio, i l'altre dia també vaig estar a Torroja, que he estat i també hi vaig passar temps de la meva infància perquè tenia família a Torroja. I Torroja és una passada, o Porrera. Vull dir, són pobles que són molt atractius per viure, però clar...
Un nivell econòmic que també ha fet molt amb totes aquestes coses.
Sí, comentes, home, clar que sí. Vull dir que amb això tot afecta.
Parlaves que la xarcuteria ha canviat, no? I que les demandes del client són diferents i que cada vegada doncs, es demana més menjars preparats, no? Comentaves també?
Sí, la tendència.
A què creus que és degut?
Home, jo crec que és una mica obvi, no?
Perquè cuineu millor, potser, vosaltres, que nosaltres.
No, és qüestió...
La comoditat.
Exacte, la qüestió és que si tirem una mica enrere, amb la història, la dona es quedava a casa i l'home treballava. Sí, home, això és evident, Montse, i és així. La dona era la que estava a casa i cuidava dels avis i l'home era el que treballava. Esteu d'acord amb això, suposo,
sí,
no?
Sí, sí.
Ara resulta que l'home treballa, la dona treballa, si tenen feina, clar... i els avis van a la residència, vull dir que és així. Clar, si l'home treballa i la dona treballa, què ha passat aquí? Que la dona ha entrat dins del mercat laboral, que jo trobo que és lo correctíssim, però que l'home ens ha costat més adaptar-nos a les feines de les dones. És a dir, no sé si l'Agustí renta o no renta, o fa el menjar o no fa el menjar, o el Miquel, però una de les coses que us he dit abans que em va motivar a fer el curs de cuina va ser aquest. Ah. És a dir, home, jo el primer dia que em vaig fer una verdura, Miquel, una verdura, ei, me la vaig menjar amb un gust, me l'havia fet jo. Era la primera verdura i són 20 minuts, no? Clar, aquests hàbits han canviat, per tant, l'home no fa el que fa la dona i la dona ha deixat de fer el que feia correctament. Llavors, no hi ha temps. Abans hi havia temps, ara no hi ha temps. I n'hi ha de temps, no hi ha temps. Per tant, què passa? Que sou, entre cometes, sou poques també les dones que perden doncs el temps o els homes que perden un temps per fer
dediquen
el temps. Dediquen.
Bueno, molta gent considera que perd el temps i és dedicar el temps.
No, perd el temps amb el bon sentit de la paraula, no amb el mal sentit.
Sí, no, perquè molta gent...
No, és exacte. Vull
no,
dir que...
Si veus el cuinar com un fet de que t'alimentes millor, que és saludable per tu, com una inversió de temps de salut per tu, doncs ho veus d'una manera.
Sí, però jo crec que això són hàbits, no? És a dir, els que estem aquí suposo que la feina que fem la fem a gust, no? I anem al treball, tenim dies de tot com tothom, no? Però com que s'ha perdut l'hàbit aquest, perquè un sempre ho feia un i l'altre...
Està clar que la dona s'ha incorporat al mercat laboral i tenim... A veure, la feina de casa no... L'home no s'ha volcat al 100%, eh?
Bueno, també pot ser una de les... Exacte, és el que et deia jo. Llavors, clar, tot això va canviant.
Sí.
I com que va canviant... Doncs va canviant els gustos, van canviant les costums, per bé o per malament, no sé, cadascú que jutgi com ell cregui convenient. Jo veig que les costums canvien molt. Fa un any, la restauració va créixer, però amb un índex superelevat. Tothom anava al restaurant, i el que no anava al restaurant, escolta, com més que no vas al restaurant? I ara, clar, la crisi s'ha notat una mica, suposo jo, però,
bastant.
Escolta... fer una recepta, de qualsevol car, de vedella, de porc, no costa pas gaire, la pots gaudir molt més, te pots comprar una botella de vi, d'un bon vi, però és el que diem, és la disponibilitat, o el vulgueu fer o no vulgueu fer.
O sigui, el mitjà preparat, la teva idea és per donar un servei a la gent que no pot fer mitjà, però no fas un plat o uns plats en concret que serveixin per, bueno, per nivell, orientar l'alimentació d'una família en un moment donat, amb unes coses bàsiques. No sé si m'explico.
A veure, los plats normalment els menjars preparats que fem, perquè tot el que fem, nosaltres no comprem res preparat de menjars, nosaltres mos ho fem tot, no? Arribem on arribem. Però, per exemple, una samfanya, que la fa ma mare, i la fa molt bona, per cert, hi ha molt poca gent que es faci una samfanya, perquè clar, has de perdre molt temps fent una samfanya o una escalivada. Estic parlant de la samfanya tota la vida, Miquel. Mm-hmm. O uns macarrons.
Té més temps, sí.
Exacte, o uns macarrons, o jo què sé, o jo l'altre dia vaig fer unes mandonguilles amb sèpia, que també són, no costen gens de fer i són molt bones.
Per tant, el client que compra el menjar fet a casa vostra és com si mengés a casa, no?
Exacte,
és un menjar casolà.
Exacte. Però penso que també la dona... hi ha una altra cosa que és molt important, que hi ha molts clients o moltes clientes que et diuen com poden fer les coses, no? I tu agafes la idea del que el client... Pues, ostres, pues aquella senyora fa el fricandó. Jo, per exemple, el fricandó que faig, jo poso fricandó de la tia Pilar, perquè ma tia Pilar, lo fricandó fa molt bo, i quatre idees que vaig agafar d'en vella, pues, lo fricandó es diu fricandó de la tia Pilar, perquè el va fer la tia Pilar. I les croquetes de car se diuen croquetes de la Tresina, perquè les croquetes de la Tresina són de ma mare. I la llangonissa seca és llangonissa seca del teu noi, perquè la feia jo, i la gent deia, vull llangonissa seca del teu noi, i es va quedar llangonissa seca del teu noi, o sigui que tot queda a casa aquí.
Molt bé. Escolta'm, ara que, diguem-ne, ara que estem parlant de que has obert la nova botiga, és com si diguéssim un altre pas més, no? Diguem-ne, un canvi de fase,
sí,
per entendre'ns. Quan vas començar l'any 92, que vas dir abans,
sí,
amb la Fàtima i això,
sí,
t'havies plantejat arribar a fer el que has fet?
Home, a veure...
T'havies imaginat una cosa així?
No, jo sempre he anat amb aquest aspecte pas per pas, i no és que sigui tòpic això. Jo quan vaig començar a fer el curs aquest que us he dit de 3 mesos, vaig dir, a mi em fa falta una caldera, perquè jo he de treballar amb temperatures i no puc treballar amb un cremador, amb una cassola d'acero inoxidable, que era una bona caldera, però que no controlava la temperatura. I el primer que vaig fer va ser comprar-me la caldera. Després de comprar-me la caldera, a veure, clar, sempre agafo referència de la gent que és el que deia abans, no? Dels companys que en aquell cas, en aquell moment, feien tot aquest tipus de coses. Després de la caldera vaig dir, bé, he de fer el pernil dolç, perquè nosaltres el pernil dolç donàvem les cuixes i mos el feien. Però que mos feia el pernil dolç, llavors no podia... Bueno, va tindre problemes i mos vam trobar amb el dilema de què fem. I clar, ja teníem una bona propaganda del pernil dolç, no? I què fem ara? Clar, si fem un pernil dolç nou i mos surt bé, què? Havíem de fer una bona inversió pel tema de pernil dolç. Estic parlant d'inversions que al seu moment nosaltres ara estàvem un dèficit econòmic i que si no haguéssim fet aquesta inversió potser doncs haguéssim tingut, no sé, una altra cosa, però l'objectiu era aquest. Doncs llavors jo vaig comprar la maquinària per fer el pernil dolç, i llavors vaig fer el pernil dolç, que el feia a la caldera, però jo sabia que el pernil dolç, quan quedava bo realment, era en un forn. Jo necessitava el forn, i llavors me vaig comprar el forn. I llavors, clar, jo tenia el neguit dels patés, perquè els patés eren una cosa que la gent ne menjava, aquí te venien a buscar-los a casa, i patés, i aquí podem fer un paté de... jo què sé, d'herbes del Montsant, que jo li deia a un tiet Javier, baixa'm farigola, baixa'm això, i... però clar, el paté, si no tens una màquina que tritura molt, molt, molt finament, no ho pots fer, i llavors el següent pas va ser aquest. O sigui que tot ha anat així. Clar, hi havia molta demanda de producte sec. A l'hivern aquí Falset fa fred, no hi ha cap problema, però a l'estiu no ho podies fer. Llavors havíem de fer la gran inversió, que era la meva nineta dels ulls, era tindre un secador. Fixa't tu, vull dir, no un cotxe, que pot ser més aviat... Vull dir, era això, era feina, no?
I tenies espai a casa per anar...
Bueno, anava fent-ne jo, vull dir que com que teníem la casa pairal dels avis, doncs cada pis anava posant alguna cosa. I el problema ve d'aquí, no? Que ha estat molt escampat i clar, cada vegada vas fer més gran i llavors el que vols és aglutinar-ho tot, no? Exacte, una dels objectius era canviar el comerç, donar-li un aire nou per a la gent, perquè entenem que la gent que ve a casa, suposo perquè se sent còmoda, i la gent que no ve també volem, o sigui, nosaltres ens referim sempre als clients, però els que no ho són també els deixem la porta oberta perquè vinguin i mirin i ho provin també, no? Eren pas més, no? Però també perquè el lloc en deixàvem més lloc per aglutinar més el que jo tenia escampat, no?
Molt bé.
Quina és la tasca? De les tasques que fas en la teva empresa, quina és la més pesada i quina és la més satisfactòria?
Home, Montse, pesat és cada dia tindre que aixecar aviat i el que passa és que és un... Sí, home, no riguis, Miquel, que és
home,
així.
Hi ha molta gent que ho fa, això.
Per això t'ho dic. I això, a veure, no deix de ser pesat. Ara jo et puc dir una cosa. A mesura que va passant el temps, això és ben curiós, a mesura que va passant el temps, costa menys aixecar aviat, no? I després aquí, hi ha una cosa que a mi em pesa molt i a casa tenim un problema amb això, que és el sentit de la responsabilitat. A veure, ens podem equivocar com tothom, però aquest sentit de la responsabilitat lo tenim molt accentuat. O sigui, nosaltres, per exemple, jo estic a casa igual bé en el Barça, ojo, el Barça actual, Agustí, vull dir que veure el Barça actual...
Que val la pena veure'l.
Val, doncs deixar de veure el partit per anar a fer una cosa de la feina que... I això, clar, és... O, per exemple, ahir mateix era festa i estem cansats de tota la setmana, bastant cansats, doncs jo vaig baixar a les 8 per treballar fins a la 1 perquè havia de preparar unes coses perquè la setmana que ve doncs és Fira Prat de Comte, que fan la Fira de l'Aiguardent, que és una fira que jo invito la gent que vagi perquè és molt, molt atractiva i molt bonica, però els havia de preparar, si no les preparava no les podia prendre, però és que automàticament a les 10 ja va baixar la Fàtima preparant unes coses de la botiga perquè s'havien d'arreglar. Clar, això... Vulguis o no, pesa perquè...
I la satisfactòria, la bonica, la que dius...
Això
val la pena.
Sí, pues mira, jo crec que la rebuda que he tingut el comerç ha estat molt, molt bé, perquè el que em va sorprendre molt va ser el dia que vam fer la inauguració, el traspàs, que va vindre molta gent plorant. I a mi també cada vegada em costa més que em brillin els ulls, no? Perquè jo no entenia per què plorava la gent. O sigui, home, d'emoció, no? Veia gent coneguda... que plorava, inclús gent que no és clienta, que plorant a ma mare, no? I jo suposo que la gent també valora una mica la trajectòria, no? Som gent de tota la vida que ha viscut la trajectòria i llavors també és una mica veure...
Que has tirat endavant.
Bueno, sí, que hem tirat
tot endavant. Amb les dificultats que teníeu abans.
I jo també crec que la gent s'ho fa seu, Jo crec que això també m'agrada, no? I aquest sentiment, ostres, això és... Jo crec que és una cosa ben curiosa. I després que ha agradat, no? Que és el que volíem nosaltres, no?
Molt bé, per acabar aquesta segona part dels perfils, què t'ha portat aquesta feina a nivell personal?
És que no tinc temps de pensar-ho, això, hòstia. És que no tinc temps.
Molt bé.
No, home, jo...
Home, quan un treballa per ell... I tirar endavant és una satisfacció personal.
Sí, però és que parlàvem del temps i mira, ja som a dia 5 d'octubre i fa dos dies estàvem començant la botiga i fa dos dies jo estava fent una cosa que m'ha portat molts mal de caps i d'aquí dos dies irem Nadal, o sigui que això de que el temps vagi tan de pressa o que nosaltres fem que vagi tan de pressa, un exemple, tu tens una noia, no, Miquel? I ben maca, no?
Sí,
i quan penses lo ràpid que ha passat, igual que vosaltres...
Jo no m'he enterat.
Bueno, doncs jo miro la meva Caterina, l'Agnès també ve que la Caterina, no, Agustí? I clar, jo veig que és una passada. Jo me'n recordo quan tenia 3 mesos que la vam operar i la miro ara i dic, hòstia, ara tindré problemes jo ara amb la filla, perquè clar, ma filla es fa gran i ja tinc aquest... Imagina't tu, Miquel... Com estic?
Doncs molt bé.
Potser sí o potser no,
Bueno, sí, deixem-ho en tot cas pel futur, aquest aspecte. I si et sembla, ja passem a l'últim perfil de la nit, que és el perfil humà, que són preguntes molt curtetes, amb respostes també molt curtetes.
No és difícil, no, això?
Gens. No. I si no, també sempre tens l'opció de poder passar.
Quin és per tu el millor moment del dia?
El millor moment del dia... Home, quan me poso al llit amb la Fàtima, però en bon sentit, eh?
Sí.
Perquè llavors és el nostre
bon
moment.
Sempre és bon sentit,
no? M'entenem perfectament.
M'enteneu, no?
Sí.
I què és un dia rodó per tu?
Home, el dia rodó... Ara és un dia que plogui. Un dia que plogui tot el dia allò xim-xim, xim-xim, perquè jo soc molt sensible amb el tema de l'aigua i quan plou així d'aquesta manera li dono un valor tremendo. Home, altres coses, no? Però aquest és una de les coses que abans... No...
Que t'agrada
molt, molt,
que plogui
molt,
un,
molt,
dia, un dia dolent.
Un dia dolent és quan estic molt nerviós per la feina, que me posa molt nerviós i tinc un temperament bastant exaltat i això ho procuro corregir, però em costa una mica.
Quina bona notícia t'agradaria sentir?
Però a nivell com personal...
Com vulguis tu, no? Com vulguis tu. una bona notícia que t'he de sentir, mira que bé.
No ho sé, una bona notícia...
Que s'acabin les guerres, potser? O,
bueno, sí,
o...
no, a mi m'agradaria sentir la notícia de que... Bueno, que tot anés millor, que tot anés millor. No, ja està bé.
Ja està bé, i tant.
Un viatge per recomanar.
Home, tots els viatges, jo trobo que viatjar és fantàstic. Tots. O sigui, ni que sigui conèixer Catalunya bé o el país bé, viatjar és fantàstic perquè t'obri la ment, t'obri la sensibilitat, bueno, t'obri tot.
Un lloc per viure?
Falset, jo Falset.
I un lloc per oblidar-lo, per no anar-hi mai més?
És que clar, tampoc he voltat tant per d'allò, no? Però no ho sé, no, jo cap. Crec que això d'un lloc per oblidar, has de tindre una mala experiència per viure, però tot té el seu encant, no?
I sí. Si et perds, que et busquin a...
No, home, si em perdo, no, és que si em perdo que em busquin a l'obrador, perquè no em moc de l'obrador jo.
Què arribaries a fer o què has fet per amor?
Home, jo crec que la relació amb la Fàtima ha sigut molt enriquidora, perquè bueno, entre d'altres coses íntimes que evidentment no explicaré perquè són meves i de la meva parella, jo crec que la meva dona, per mi, des del meu punt de vista, és un mirall, és un mirall amb molts aspectes, no? Això no vol dir que tinguin les diferències com tothom, no? I crec que també una de les gràcies és aquesta, però un mirall. I un mirall vol dir que quan tu mires, te veus, no? I quan tu mires, te veus els teus defectes, no? I intentes superar-los, i intentes superar-los molt de cara a la parella, no? Perquè tot el que et diu la parella és per bé, no? I aquesta sí que no t'enganya. I llavors ve ser un mirall, no? Per mi, eh?
Alguna mania confessable que tinguis?
Una mania?
Sí.
Sí, jo els gats negres. No, però no perquè siguin negres. Allò que et diuen que el gat negre cruza, mau jo. Ja, mira, és una mania.
Si et perdes, on t'he buscat?
No, jo no, sí, home, una altra vegada, a l'obrador.
Sí,
no passa res, home.
Borreu d'on.
No, home, no.
Un color que t'agradi?
Lo verd.
I un plat que t'ha quedat molt per menjar preferit?
Home, a mi m'agrada molt com cuina la meva sogra el peix. Genial, Agustí.
Doncs vindrem un dia.
Per llegir,
Maria. Home, llibres, la veritat és que... No hi... Mira, també és una de les coses que... Jo, durant tot el que és l'institut, que seria el batxiller, potser vaig arribar a llegir 3 llibres. I mira que em va costar, eh? Però ara n'he llegit molts de llibres. Ara no llegeixo tant perquè faig una altra cosa que m'ocupa un altre temps i per tant no... Però bueno, cada llibre per mi té la seva història. No n'hi ha cap que... O sigui, és igual que les persones. Intento treure lo positiu de cada llibre. Ara els últims llibres que m'he llegit, que va ser les vacances, que van ser unes vacances genials, una setmana a Cambrils, però va ser genial. Me vaig llegir els 3 llibres de la trilogia del...
De l'Arsen.
En una setmana.
Déu-n'hi-do.
Molt bé, però molt bé. De veritat, va ser una experiència que...
I un llibre que no hagués pogut acabar de llegir mai?
Jo tots els llibres que he començat els he acabat. Potser un m'ha agradat més, l'altre m'ha agradat menys, però jo sempre la responsabilitat d'aquesta... Si el comences, l'acabes. Si no l'he acabat, ha sigut pel temps, però que al final l'he acabat, eh?
I un cantant o grup musical que t'agradi?
Home, a veure... Clar, això també és complex, perquè a mi me n'agraden bastants de cantants, no? I dins del diferent tipus de cançó o de música, no? Per exemple, no ho sé, el Lluís Llach és una persona que en un principi no m'agradava i a base d'escoltar-lo trobo que les cançons, doncs, bueno, el que diem, no sé si és l'art o què, tenen un punt doncs, de sensibilitat bestial i per tant m'agrada, però doncs hi ha altres conjunts, per exemple, l'Eric Clapton també és un dels conjunts que m'agraden, no ho sé, hi ha Supertramp, bueno...
I una pel·lícula... Que t'agradés o t'ha agradat?
Home, les pel·lícules, és que tinc molt poca memòria, però les pel·lícules també són d'aquelles coses que... A veure, no m'agrada la pel·lícula comercial. La pel·lícula comercial no m'agrada. M'agrada, doncs, no sé, una pel·lícula argentina també m'agrada, una pel·lícula espanyola també m'agrada, però, no ho sé, una de les pel·lícules que al seu temps sempre se m'ha quedat gravada ha sigut L'último tango en París.
Molt bé. I mítica,
va ser una pel·lícula...
Una pel·lícula mítica?
Sí, sí, va ser una pel·lícula que al seu moment... I sempre m'ha quedat, sí, però ha anat bé en pel·lícules hauria d'anar més al cine, hauríem d'anar més al cine, la Fàtima i jo. L'any passat ens vam proposar que cada dijous o una vegada a la setmana anar al cine. El que passa és que també hi havia el problema de que quan anàvem al cine, segons quines pel·lícules, no ens atreien, no? Però em vam agafar dos o tres per comentar. És a dir, veiem la pel·lícula, ens oblidàvem de la feina, que això era l'important, i quan pujàvem comentàvem la pel·lícula a diferents punts de vista. Evidentment ella pensa d'una manera, jo en penso d'una altra, però era això el que m'agrada de les pel·lícules. No?
Quina ha estat la teva última descoberta?
De què?
De lo que sigui.
Alguna cosa que t'ha sobtat.
Alguna situació? Alguna...
Home, estic molt content, ara potser quedarà una mica així malament, però estic bastant content de mi mateix perquè he fet un esforç amb una cosa que em vaig proposar, que encara no tinc acabada, i me la vaig treure. M'ha costat molt, perquè evidentment m'havia dedicat la nit, m'havia dedicat temps perdut, i estic content, perquè era una de les coses que me pensava que jo no estava capacitat per fer-ho, i vaig veure que, bueno, que ho havia lograt, i això, sempre amb l'ajuda de la meva dona.
Però no has dit el què, eh?
Home, no, perquè com que no ho tinc fet, doncs no...
De què ets fan? De què ets fan?
Jo, hosti, doncs mira, per exemple, aquest moment m'agrada molt estar amb altres tres perquè l'estic disfrutant. I clar, el problema és que quan tens molta feina i tens aquests punts que et pares, les coses les disfrutes molt més, no sé per què, i és qualsevol tonteria, de veritat, eh? Perquè, digues, Miquel.
Nosaltres no som fans teus, eh?
No.
No, però ets fan dels petits moments?
Això.
Això és una altra cosa.
No, home, és això. Sí. Vull dir que aquestes coses són les que abans potser no em deien res i ara, vull dir, m'agraden.
Molt bé, i abans d'acabar, demana'ns un desig, que no, nosaltres no podrem concedir, però en tot cas pots fer en veu alta, deixar-la a l'aire.
Jo la salut. No sé si toca o no toca, però salut.
I tant, que toca.
Salut, sí, salut.
És importantíssim.
Molt, molt.
I fins aquí aquest espai de perfils a Ràdio Falset d'aquest mes d'octubre.
Us esperem el proper mes amb un altre personatge. Bé, millor amb una altra persona, per parlar amb ella tranquil·lament.
El programa Perfils us posa a vostre abast la possibilitat de proposar-nos persones per al programa o preguntes que podem anar introduint a les properes converses amb els nostres convidats.
Per això tenim els telèfons de l'emissora, el 977-830-044 i també el correu electrònic radiofalset@radiofalset.net.
També voldríem la vostra participació activa, també fent-nos arribar suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte a partir de les 2:00 PM.
Hem realitzat aquest programa l'Agustí Massip, el Miquel Giné i la Montse Mateos, que us parla.
I el control tècnic avui amb el Jordi Soltevila, sense el qual això tampoc seria possible.
I amb el nostre agraïment més sincer, el nostre convidat d'avui, en Jimmy Llorenç.
Gràcies.
Esperem que t'ho hagis passat bé.
Molt.
Amb nosaltres, que t'hagis sentit còmode durant l'entrevista.
Perfecte.
I dir-vos que la repetició és a les 3 de la tarda i no a les 2 del dissabte, a les 3 de la tarda.
I abans d'acomiadar-nos, digue'ns una cançó per abocar, una cançó que t'aboqui alguna cosa, tria una cançó.
Ara em mateix. Aquesta de l'Eric Clapton que dèiem, de Leila.
Doncs molt bé, amb aquesta cançó ens acomiadem fins a...
No, ho direm tots amb aquesta.
Molt bé, gràcies i adéu-siau.
Moltes gràcies.
Bona nit i hasta la pròxima.
Merci.
On my knees, baby. best of this situation, for I finally go insane. Please don't say you'll never find a way. Tell me all my love today, hey love, got me on my knees.
Thank you.